Radio Astel. Escoltant, sentiràs.
Mestre Virgili, es pot posar els cascos? Els auriculars. És que no es pot dir cascos? Ja pot parlar, que estem en directe. Posi.
Un casc és una altra cosa. En realitat, és un casc.
Ara, doncs, ara m'ha deixat parada a mi. Jo m'he justit tota la vida els cascos, no? Auriculars, eh?
Sí. Són castellanismes professionals, podríem dir.
Això és dur, eh? Castellanisme
professional. Estem molt habituats a dir els cascos,
home,
eh?
Per tot arreu, els cascos, cascos. Auriculars. No, no, auriculars.
Home, és una castellanada, eh?
No, sí. Professional.
Sí.
A veure, ja sabeu que al Fabricació Pròpia, ara és el moment de parlar de llengua catalana, i ja sabeu que cada divendres, doncs, ens visita l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgil, senyor Virgili, que... Jo he començat fatal, ja, dient cascos i dient bona tarda. És el bon despús-dinar.
No s'ha dit mai, això, eh?
Ah.
No. Bon dia tot el dia. Aquesta és la dita. Una altra cosa és que ens decidim algun dia per eliminar el castellanisme tarda de proposar despús-dinar, com he trobat en textos antics, no? Però no és una de les coses més urgents de la llengua catalana. Ara podríem dir divulgar despús-dinar. No és el més urgent. Per mi és més urgent...
Què és més urgent?
Dir bon dia tot el dia. Dir bon vespre i quan se fa fosc o s'acosta l'hora de fer-se fosc, dir bon vespre i no bona nit i reservar bona nit per quan t'acomiades d'aquella persona, perquè en principi no la veuràs a tot estirar fins l'endemà, i a la millor no la veuràs fins la setmana.
Fins la setmana que ve.
O vés a saber quan,
clar,
no? Jo tinc una anècdota d'un amic que, si m'escolta, el saludo aquí, però no diré el seu nom.
No cal dir-lo.
No cal dir-lo. Ah. És un amic d'origen d'un país de fora.
Sí?
Bé, això sí que ho podem dir, és un amic que és sicilià, no?
Mm.
I que sap anglès, sap sicilià, sap italià, sap català, també deu saber castellà. I fa potser uns 15 anys que viu a Barcelona, ho dic aproximadament, i diu, la primera vegada que vaig anar amb uns amics a un restaurant, just arribat a Barcelona, diu, arribem al restaurant, no hi havia encara ningú, i l'amo del restaurant ens diu, bona nit. Diu, i jo vaig pensar, ostres, just arribar ja ens vol fer fora aquest home.
Clar.
Perquè això de saludar dient bona nit no es fa en cap llengua del món. Es diu en francès, quan te diuen bon nuit, és perquè te'n vas. Altrament, per tard que sigui,
sí,
diuen bonsoir, no? En italià, no? Buona notte, la mateixa cosa. Quan arribes diràs buona sera, per tard que sigui, no? En anglès, no? Good night. Només ho diràs quan t'acomiades, altrament diràs good evening, no? I en alemany no ho sé, perquè jo d'alemany no sé
Harke.
Res, però probablement és la mateixa cosa.
Es diu Gute Nacht quan ja te'n vas a dormir, és a dir, quan te'n vas a dormir,
quan t'acomiades,
i Guten Abend, quan bon vespre.
Ah, per això, aquest xicot, que és força políglota, diu, arribem aquí al restaurant, ja ens fan fora, ja ens diuen bona nit.
Clar,
que treu cap, això. Clar. Llavors, hem de restituir el que s'havia dit temps arrere, perquè, clar, sempre hi ha el que et surt dient-te, ai, és que això d'arribar i dir bona nit ja ho deia l'avi. Sí, però és que hem de ser conscients, ens hem de donar que el català es va començar a castellanitzar ja al segle XVI. És a dir, al segle XVI.
Al segle XVI.
Amb la unió dinàstica entre Catalunya-Aragó i Castella, doncs ja el català... Clar, ja no tenim una cort catalana. És a dir, la cort catalana es fusiona amb la cort castellana, desapareix la noblesa perquè es fusiona amb la castellana i aleshores el català en determinats registres ja es va castellanant. Jo he trobat en textos, en el mateix text, les cartes, les lletres d'Estefania de Requesens del segle XVI, en què he trobat despús dinar, és a dir, mots exquisits, podríem dir, que dius, ostres, tu, mira, sabem el mot que feien servir per no dir el castellanisme tarda, que, esclar, lògicament, com que és un castellanisme, no es deia, no? Però al costat d'això, l'Estefania de Requesens anava al Palacio, per exemple.
Al Palacio?
Sí, anava al Palacio al segle XVI. És a dir, que en textos del segle XVI ja comencem a trobar castellanismes. Per tant, quan algú diu, oh, és que això ja ho deia l'avi. No, home, no, perquè l'avi deia castellanismes.
Ho deia perquè ho deia l'altre avi.
Per tant, hem de ser conscients, tot està en si. Ens proposem de descastellanitzar el català o desinterferir-lo, no?
Millor dit.
Millor dit, no? Un dia ja explicarem la diferència que hi ha entre el català genuí i el català no interferit. Deixem-ho per un altre dia, perquè si no...
No acabaríem.
No acabaríem.
Però és molt interessant.
Però hem de ser conscients que hauríem de descastellinitzar el català.
Fem una cosa, Josep Maria, perquè ens agradaria, primer de tot, ja sabeu que en Josep Maria Virgili és catedràtic emèrit de l'Institut de Llengua Catalana i membre de COINE i Cercle, el Cercle Vallcorba, que per cert demà el podrem veure una taula rodona. A veure, la gent de Corbins.
Sí, sí. Corbins i Rodalia.
I Rodalia.
Perquè Corbins és molt a prop de Balaguer, per exemple, gent de Balaguer. No?
Què passarà demà? Perquè hi ha aquesta taula rodona que es parlarà sobre la situació de la llengua, no? En els diferents àmbits de la societat,
sí, sí.
I vostè hi participarà.
Sí,
a les 7
sí,
de la tarda. A les 7 del vespre.
Sí, sí, exactament, a les 7 del vespre. Sí, sí, ja podem dir vespre a les 7. Sí.
A les 7 ja és vespre. Miri, aquesta setmana no li pregunto si ens escolta, perquè sabem que sí.
Sí, us vaig escoltant.
Estem en contacte permanent.
Sí, sí, sí.
Em va corregint, que a mi m'agrada, en directe, a través de Twitter, sí. De missatge privat.
Sí, sí.
Teniu converses,
molt,
privades?
Anem parlant. Home, sí, Déu-n'hi-do,
Sí, sí,
tenim
sí.
Una conversa bastant fluida.
Sí,
i tant. Jo perquè vegi que jo ho tinc en compte, agendes apretades, van dir, el Lluís Soler, crec que va ser.
Sí.
I era agendes atapeïdes.
Sí, perquè el verb apretar és un castellanisme que ni tan sols és el diccionari. Hi ha castellanismes que els han posat al diccionari, però és que aquest ni tan sols l'han posat mai al diccionari. I és dels castellanismes difícils de bandejar perquè en castellà apretar té molts biaixos, té moltíssims significats, que en català es corresponen a verbs diferents. És a dir, que no sempre que en castellà diuen apretar, en català podem dir atapeir. En el cas de l'agenda, sí, que seria una agenda atapeïda o farcida o algun altre sinònim, no? Però altres vegades apretar és empènyer, per exemple, empènyer perquè es faci una cosa,
clar.
No?
Ara que diu empènyer a que es faci una cosa, un altre dia a la setmana vaig dir donar pas i s'havia de dir fer pas.
No era aquest.
Sí, vaig parlar amb el filòsof.
Doncs mira que dona pas
amb l'Enric Gel.
El fem servir bastant, aquest.
Sí. Se'n recorda amb l'Enric Gel?
Sí, sí.
T'has confós, Mercè, de missatge.
Però no era... Per mi, donar pas és correcte.
És correcte.
Sí, sí. Era una altra cosa, per mi.
Bueno, i encara n'hi havia una altra.
Però en general, professor, com, vull dir, parlem, vull dir, més o menys, fem moltes errades, o quina nota ens posaria aquesta setmana?
Bé, doncs un 7.
Ah,
un 7, està prou bé un 7,
Molt bé.
Sí, no. Ho feu prou bé.
Sí?
El que passa és que, un dia ho comentàvem fora de micro, el català general té uns determinats castellanismes que ja es consideren naturals i es consideren acceptats, i que els diu tothom,
clar,
no?
Clar. I que és complicat perquè, per exemple, quan llegim llibres, no, que és una manera d'enriquir-nos de llenguatge, ja hi ha aquestes, sí, segurament, aquestes, sí, 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 errades, sí, sí, i per tant és complicat aprendre el català correcte.
Exactament. Però, i clar, llavors em trobo gent per Twitter que em renya perquè dius, home, però com és que dius que no s'ha de dir això si ho diu tothom i és els diccionaris i és acceptat? Home, perquè... Mira, posaré un exemple, que és el nom de la vostra emissora.
Ah, ep.
Ai.
El nom de la,
què,
la vostra emissora...
Què passa ara amb el nom?
Molt ben triat.
Ah!
Molt ben triat. Ràdio Estel.
Bonic.
Però el diccionari també hi ha Estrella, no? Li hauríeu pogut posar Ràdio Estrella.
És veritat,
no?
Sí.
Però la persona que va fer la tria...
Ben feta.
La va fer ben feta perquè Estel és el mot català i Estrella és un castellanisme. Però si ho cerques al diccionari, no t'ho diu això en general. No t'ho diu que Estrella és un castellanisme. Per tant, vam tenir la sort que la persona que va fer la tria, per intuïció o pel que fos, doncs va fer la tria bé, no? Però si solament s'hagués guiat pel que diu el diccionari
doncs,
li hauria pogut, clar, posar tranquil·lament Ràdio Estrella.
Però no m'assusti, mestre Virgili.
Ep.
No, ep, això sí que és una castellanada,
I això també ho he dit aquesta setmana.
Sí, sí. No m'espanti, per exemple, no? No em doni un ensurt, no?
Bueno, però un set jo crec que és Jargue.
Estava llegint el primer lema de la ràdio, de Ràdio Estel, que és amb llum pròpia.
Sí, els Estels tenen llum pròpia.
Sí, també el nom
del programa. Són els astres que tenen llum pròpia.
Ben trobat.
Però
el millor que la
persona que va fer la tria del nom hauria pogut dir, un astre amb llum pròpia, una estrella, i posar-li l'estrella.
Sí, sí, de fet estava buscant a veure si trobava la persona que va tenir de bé posar aquest nom, però de moment...
Quan el trobeu, el feliciteu perquè...
Perquè ho va fer bé.
Perquè ho va fer bé, perquè, per exemple, mon avi tenia el costum, abans d'anar a dormir, sempre, si no... que fes molt fred, sempre sortia al terrat,
sí,
a mirar el temps que feia, no? I si estava núvol, deia, no hi ha cap estel. Si està estelat, ras com un cap de frare, sempre deia aquesta expressió, no? I sempre deia estel, no... El mot estrella,
no.
jo per mi que no el va dir mai.
Que no el va dir mai, no li va sentir.
Llavors, com és que vam acceptar estrella si en català es diu estel?
Estel.
Doncs... Bé, perquè determinats escriptors ho devien fer servir, i llavors van dir, aquest escriptor que escriu molt bé. Perquè, clar, fer servir un castellanisme no vol dir ser mal escriptor. Com caure a dir amb algun castellanisme també no vol dir ser mal radiofonista, no? Però això no vol dir que hàgim de dir, mira, com que aquest magnífic escriptor, aquest gran poeta, aquest gran novel·lista, diu aquest determinat castellanisme, doncs com que ho diu ell, doncs l'hem de posar al diccionari i l'hem de considerar bo. Home, doncs no, si es pot demostrar que és un castellanisme, doncs és un castellanisme.
Deixi'm preguntar-li per la manera com pronuncia, perquè ara ho ha fet amb avi. Vos la V baixa? Per què fa la diferència tan clara,
Bé, per començar, jo no n'hi dic V baixa, ni dic V, perquè si dius V ja no cal que diguis baixa.
Clar, això és veritat.
Bé, perquè és un so que hauríem de mantenir.
S'ha perdut.
Que s'ha perdut, sí, sí. És a dir, Ximenis, Francesc Ximenis, un escriptor del segle XIV, deia que qui no diu la V, o que quan parla confon la V per la B, doncs... va begut, és vagat.
Va begut?
Sí, ell ho diu així, no? Dic això com una cosa anecdòtica,
sí,
perquè es percebia com una cosa estranyíssima.
Que és estrany, sí.
Com es percep com una cosa estranyíssima en alemany, en anglès, en francès, en italià... No és normal fer aquesta confusió, no? És com confondre la P i la B, no? Que potser ho fa algú que parla àrab, no? Perquè en àrab no hi ha P, per exemple, no?
Clar, però sí que és veritat que és el que vos diu, que sona com dieu. Estrany, dieu.
Bé, perquè poca gent utilitza...
A les Illes tothom.
Aquesta pronúncia.
Al País Valencià, molta gent. I jo vaig fer un estudi a Montbrió del Camp sobre l'ús de la V i tota la gent gran, com un sol home, tothom pronunciava la V quan tocava. Però la gent jove de la mateixa vila, doncs no. És a dir, que s'havia girat la truita. Hi havia una edat intermèdia en què es barrejava, no? Però vull dir que aquí el camp de Tarragona, d'on soc jo, doncs no fa pas tant que tothom feia la V quan tocava.
Quan tocava. No?
I si reculem més enrere, en època d'Eiximenis, la devia fer tothom. Es devia començar a introduir, potser els únics que no la devien fer mai, devia ser el Pallars Sobirà, Ribagorça, perquè allí fins al segle, que això és una cosa poc coneguda, fins al segle, segons les zones, no, 9, 10, 11, s'hi parlava basc. S'hi parlava basc. I, de fet, la desaparició de la V és una influència basca, perquè el basc no té aquestes consonants labiodentals, que són la F i la V, són les consonants labiodentals, i com que el basc no la té, llavors, com que aquests catalans van començar a parlar en català tardanament i eren originàriament bascoparlants, suposo que no devien fer la V i després es devia anar escampant de mica en mica, sobretot per influència del castellà.
Fem una cosa, perquè ara que parlàvem de desaparicions, hem de fer molta feina amb el mestre Virgili, perquè com sempre se'ns tira el temps a sobre. Deixi'm preguntar-li en quin moment podem dir que una llengua ha desaparegut. A veure si podem enllaçar-ho també amb la notícia que hem viscut aquesta setmana al Congrés dels Diputats, amb l'entrada, diguéssim, aquesta fita històrica del català, el basc i el gallec.
Sí, sí. Doncs una llengua es pot considerar que ha desaparegut quan no té parlants nadius, quan no es transmet de pares a fills, no? Per exemple, el llatí. El llatí és una llengua que es considera una llengua morta, una llengua extingida, no? Això no vol dir que no es pugui estudiar, perquè el llatí el podem estudiar fil per randa, no? I les persones que dominen el llatí perfectament bé, doncs, com molts capellans, per exemple, doncs poden parlar en llatí perfectíssimament. Jo he conegut capellans que s'han trobat amb altres capellans de països llunyans i que tots dos parlaven en llatí, i que tenien una conversa en llatí perfectament. De fet, el llatí és la llengua oficial de la ciutat del Vaticà, i a la ciutat del Vaticà, doncs, capellans o bisbes d'orígens diversos poden desenvolupar-se perfectament en llatí. Però no són parlants nadius. Són parlants de llatí que han estudiat llatí i l'han après. Per tant, això no fa del llatí una llengua viva, no? Perquè no hi ha parlants nadius. L'hebreu, per exemple, era també una llengua morta. És la llengua ressuscitada, l'hebreu. El van ressuscitar. Ara ja hi deu haver nens que han après a parlar en hebreu, no? Però l'hebreu era una llengua morta desapareguda i exactament igual que el llatí, però quan se va crear l'estat d'Israel van dir, aquí venen jueus, uns parlen rus, els altres parlen anglès, els altres parlen alemany o jiddish, i aleshores, quina llengua posarem, podríem dir, com la llengua estatal? Va dir l'hebreu. I en un primer moment era com això que us deia dels capellans que estudien llatí, i era una llengua estudiada, i segurament que els israelians més grans, per ells, és una llengua estudiada. Però ja hi deu haver nens que per ells és una llengua ja nativa. Per tant, per això podem dir que ha tornat a ser una llengua viva, l'hebreu, no?
I era molt interessant ara, si em permet, tornem a allò del Congrés, perquè ens deia, parlàvem del basc, del català i del gallec.
Sí.
I, a més, que el Congrés cap a Europa.
Sí.
Que era una puntualització bastant interessant que volia
fer.
Sí,
sí, la puntualització que fèiem abans fora de micro és que als gallecs reintegracionistes no els agrada la idea que el gallec sigui llengua oficial d'Europa.
Per què?
I això s'ha de dir.
I perquè
no ho diu ningú.
Clar.
Vaja, no ho diu, vaja, jo almenys pels mitjans no ho he sentit dir a ningú, però a mi em consta que als gallecs reintegracionistes això no els agrada, i no els agrada perquè el gallec no és una llengua com a tal, és el galaico-portuguès. És a dir, el gallec forma part del galaico-portuguès. És una única llengua. No? El que passa que, esclar, el gallec què és? És galaico-portuguès, molt castellanitzat, perquè Galícia forma part de l'estat espanyol, no? Però és galaico-portuguès. No? I aleshores, com que el portuguès ja és llengua oficial d'Europa, seria com, imagineu-vos-ho per uns moments, que el català fos llengua oficial d'Europa i després diguessin, ara hi posarem també llengua oficial d'Europa el valencià, com alguna llengua diferent. És que això ens empiparia els catalans que tenim consciència lingüística, perquè el català i el valencià són la mateixa llengua.
Correcte.
I ens empiparia que es reconegués com dues llengües oficials d'Europa, no? Doncs els gallecs reintegracionistes no volen, és a dir, ells el que volen és poder parlar en gallec i que s'interpreti com galaico-portuguès que és, no?
Anem cap al mot, mestre. Avui deixarem de banda el concepte lingüístic, el continuarem fent la setmana que ve, però
sí.
El mot, que cada setmana el professor Virgili ens vol també doncs, parlar d'un mot concret. El d'avui és una que ens treu la son, que és desvetllar.
Sí. Vol dir això, que, no?
Però moltes vegades sí que és veritat que ens fem com l'embolic amb revelar. Que sí, a veure... desvetllem aquesta notícia, no? Desvetllem aquest nom. Quin és aquest error, no?
Sí, és a dir, desvetllar vol dir fer perdre la son, no? No beguis cafè abans d'anar a dormir que et desvetllarà.
Correcte.
No? O no m'adormia perquè estava desvetllat, no? O desvetllat, perquè es pot pronunciar de totes dues maneres, eh? Desvetllat o desvetllat, eh? Desvetllat es pronuncia, doncs, a la zona sur de les Terres de l'Ebre, País Valencià i les Illes. En canvi, el que no significa és fer saber una cosa amagada, una cosa secreta. Això no se n'hi ha de dir desvetllar. Dius, mira, m'han dit una notícia, és un secret, però ara jo us el desvetllaré.
Bueno, error.
Això no pot ser, els secrets no es desvetllen, es desvetllen les persones que perden la son, no? Llavors, per aquest concepte, tenim revelar.
Revelar.
Revelar, no desvetllar. Desvelar existeix, però desvelar és treure un vel. És a dir, arremblem el vel i podem desvelar. No? Tenim revelar, fer saber, assabentar, dir, anunciar, descobrir, declarar, manifestar, comunicar, mostrar. És a dir, hi ha un munt de sinònims, però i no ho hem de confondre amb desvetllar. Això és el que volia dir d'aquest mot.
Doncs mira, queda dit, està molt bé. I acabem amb el professor Virgili amb una errada. I la d'avui li vam demanar a nosaltres, que és el zasca. A veure, sí. En català com s'hauria de dir?
Mira, en general, per exemple, VilaWeb, doncs em sembla que diuen clatellot. És a dir,
clatellot.
Sí, qualsevol mot que equivalgui a un cop, però un cop suau, podríem dir, no? Un cop de puny, no? Si no, doncs això, un clatellot, no? Que és menys agressiu que un cop de puny, podríem dir, tot i que tot és agressiu, no? Doncs qualsevol d'aquests mots podria servir, no? Clatellot, mastegot, o a vegades una exclamació, una plantofada, una cleca, un calbot, no?
Mira,
o...
una cleca, sí que ho hem dit avui, que estàvem buscant alternatives.
Cleca, una cleca.
Una cleca sí.
Serviria, no? O a vegades diuen, i patapam, no? Podríem dir. O, però és que tenim... uns mots genuïns que es diuen, que sobretot els diuen els valencians, que són jazz, nyas,
oh.
O nyas coca.
Nyas coca?
Sí, això ho diuen els valencians. Nyas coca. Volguem dir, una resposta que l'altre no se l'esperava.
Agressiva
diuen,
o
sí.
Dura.
No, no cal, simplement sorprenent. Per l'altra persona. I aquell nyas coca, no? Per exemple, no?
I el flasca, que també ho havíem buscat?
No em sona.
No et sona.
No em sona pas.
Flasca?
Flasca, sí, sí. Ho hem dit.
I en acabat, sí. Hi ha dos mots, que, o tres, que m'agradaria dir. L'una és un Miquel, que és un mot molt útil. Dir un Miquel és respondre, podríem dir, agressivament, quan una persona, podríem dir...
Sí, sí, fer un bon Miquel. Aquest li ha fet un bon Miquel, no?
Sí.
És una bona...
Però com?
Sí, sí,
com
quan algú...
Un moc, saps quan es diu, no? Que es diu un...
és,
és veritat,
moc,
no?
Sí,
quan
un moc.
Es, quan
sí, sí,
es respon sí, sí. De forma una mica, de manera una mica agressiva o sí, que és una mala resposta.
Una mala resposta a una interrogació feta amb, bona, amb bons mots, no? És, una persona s'adreça amb una altra educadament i bé i l'altra li respon com malament.
Això. No? Sí.
Llavors és quan es diu un Miquel.
Mm-hmm. Un Miquel.
No? Sí, 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 sí.
Si en el que volem incidir és en l'argument, podríem dir, es diu, un, fa uns arguments i aleshores li desmuntes aquella argumentació, doncs se pot dir un tapaboques o un tapamorros.
Tapaboques.
És
maco.
A dir, aquell...
Bonic.
Tot allò que havia argumentat amb un tapaboques, que és una argumentació en seny contrari, li desmuntes aquella argumentació, per tant, li tapes la boca i allò ja no ho pot...
Però, un moment, torno al Miquel, que m'ha fet gràcia, també. Clar, però això és... Per què se n'hi diu, fer un Miquel?
Ah, doncs no ho sé.
Clar, això deu ser un Miquel que acaba...
A vegades, potser, en una època antiga, una persona que es deia Miquel...
Això.
Tenia costum de fer això, i aleshores... Per exemple, per què es diu encaterinar-se el fet de com enamorar-se d'algú?
Mac, bonic.
Bé, perquè hi devia haver una Caterina molt atractiva.
Ai, la Caterina.
I aleshores els xicots s'encaterinaven, no? I on és aquesta Caterina? Doncs bé, posar-nos una Caterina del segle XVI, no? Però s'ha fossilitzat així la llengua, no? Doncs de la mateixa manera que hi ha encaterinar-se derivat de Caterina, Miquel podria vindre d'un Miquel que feia això, podríem dir, no?
Que anava tapant boques.
Sí, això mateix.
Ejar, que tenim la paraula per en mestre Virgili.
Estic pensant, és que això és típic, eh?
Bueno, ha sortit el tocopete, avui.
El tocopete, sí que és veritat.
Què és això?
Per exemple, és una festa que hi ha convidats de la Jet Set, per dir-ho així, se'n diu que és una festa, un esdeveniment del tocopete.
De molt glamour.
Ah,
exacte.
No ho sé, hauria de pensar,
eh? Va, pensem-ho,
sí,
no?
Sí, sí, de categoria.
Ara, ja ho està. Ara.
Una festa de categoria.
Sí, sí.
Que és una expressió molt valenciana. Bueno, és de tot arreu, però que els valencians la diuen molt.
De molta categoria.
No, quan una cosa està molt bé, en comptes de dir castellanismes com ara maco o guapo o xulo, que són castellanismes que es diuen aquí al Principat, doncs els valencians diuen de categoria, que és perfectament català.
A casa meva es diu de molta categoria.
Home, sí, esclar. De molta categoria, sí, sí, sí.
Mestre Virgili, com sempre és un plaer. Recordem que si el voleu veure, en Josep Maria Virgili, senyor Virgili, demà a Corbins... Aquesta, sí, sí. Al vespre, a les 7. Taula rodona, situació de la llengua en els diferents àmbits de la societat, eh?
Sí, sí.
A la sala 1 d'octubre.
Podeu dir amb qui m'acompanyarà, si voleu.
Home, a veure,
una bona
temps.
Pila de gent.
El Jaume Marfany, el Gerard Forest...
El Paco Armengol, el Manel Riu... Sí. És que la lletra està molt petita, més que Virgili. Sí, sí. Jo ja pateixo de la vista.
He dit aquests segons no tinc el plaer de conèixer-los.
De conèixer-los directament.
Però en Marfany i en Forest sí que els conec.
Ja ens ho explicarà la setmana que ve. Com sempre, és un plaer tenir-lo. Mestre,
moltes
cuidis
gràcies.
Moltíssim i bona setmana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.